Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagani.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 6 minuts a les 12. Comencem 9 hora L, Catalunya Central. Som dimarts, 14 de gener, amb un fred que pela. Hores d'ara, a aquesta hora, quan passen 6 minuts de les 12 del migdia, la temperatura que tenim a Manresa es mou entre l'1 grau i el 2 positiu. Per tant, fred. Tenim sol, però molt de fred. De fet, després repassarem les temperatures mínimes d'algunes poblacions de la Catalunya central, i és que avui ha estat una nit gèlida. En aquest hora la Catalunya central, avui els volem parlar d'aquest reclam que hi ha a la Catalunya central, d'aquest reclam que fa molt temps que dura, que és aquest desdoblament de la C-55 des d'Abrera fins a Manresa. Aquest mateix cap de setmana, aquest dissabte, la plataforma Només Morts a la C-55 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa van organitzar un tall de carretera en record de l'última víctima mortal d'aquesta via, un veí d'Olesa que va morir atropellat el desembre passat. Aquesta protesta també servia per reivindicar els seus reclams, que és aquest desdoblament d'aquesta C-55 en aquest tram que suporta molts i molts vehicles diaris i que cada dia hi ha embussos i també accidents. En parlarem avui en aquest hora a la Catalunya Central, una entrevista de la nostra companya, la Laura Mitjans, amb l'Enric Martí, de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. I avui és dimarts 14 de gener, avui farem efemèrides, com tots els dimarts sabrem què tal dia és un 14 de gener, unes efemèrides que sempre, com sempre, acompanyarem amb música. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, anem a fer repàs a l'actualitat de la jornada. El Servei Meteorològic de Catalunya, de fet, ha vist, a més, hi ha un dels seus avisos per aquest fred intens que ens afectarà, ens ha afectat ja des d'ahir, ens ha afectat aquesta passada nit i també ens afectarà la propera nit, la que va de dimarts a dimecres, per aquest fred gèlid que ens arriba a la Catalunya central, un dràstic descens, doncs, de les temperatures a casa nostra, que ha fet, doncs, que avui dimarts la Catalunya central s'hagi pintat de blanc amb aquesta gran gebrada que hi ha hagut. La onada de fred que posa, doncs, la regió en alerta taronja per aquest fred intens. Avui la mínima a la ciutat de Manresa vorejava els 6 graus sota zero. Per exemple, ens anem a fer repàs en algunes poblacions a la comarca del Bages. Si parlem, doncs, del Bages, per exemple, Cardona encapçala el rànquing de temperatures més baixes de la comarca amb aquesta nit amb Ull, 8,3 graus sota zero. Sant Salvador de Guardiola, 7,6 negatius. Artés, 7,5 negatius. Manresa, menys 5,8. I Castellnou de Bages, 4,2. A Mollà, avui estaven, per exemple, a 2,2 graus sota zero, i també a Guardiola de Berguedà, per exemple, quasi bé vorejaven els 9 graus de temperatura sota zero. I si ens anem al Solsonès, la Palma se l'emporta al municipi de Guixers, amb 11 graus sota zero. El Teatre Cursal de Manresa, que ha fet valoració de l'any 2024 amb molts bones dades d'espectadors, s'ha tancat l'any molt bé, un any que s'ha tancat també molt bé gràcies a les representacions, al musical Chicago, que van omplir el Teatre Cursal de Manresa durant 4 dies. Els hi expliquem. Un total de 88.774 persones van passar per les butaques del Teatre Cursal de Manresa durant l'any 2024, una xifra condicionada sobretot per la presència a la cartellera del musical de gran format Chicago, que va comptar amb 7 funcions. De fet, durant l'any s'han programat 152 espectacles i 224 funcions. Pel que fa a l'ocupació, ha estat del 75%. De teatre és el gènere del qual se n'han programat més funcions i el teatre musical destaca per una ocupació del 91%. Per altra banda, lluny d'aquestes xifres hi ha el circ i l'òpera, dos gèneres que van en augment.
L'òpera fa 3-4 anys, bueno, potser una mica abans de la pandèmia, els teatres etresos, que formem part del servei del circuit d'Òpera Catalunya, ens plantejàvem la possibilitat de reduir de les tres que fèiem a dues, perquè són espectacles molt cars, que demanen molts recursos de muntatge el dia abans, de muntatge amb molta gent el dia de la funció, desmuntatge el dia després, es perdien molts diners i no hi havia una correspondència amb el públic. Ens venien 350, 400, 450. Des de fa un parell o tres anys, pràcticament exhaurim totes les funcions d'òpera que fem dins d'aquest circuit de Catalunya.
I pel que fa a la procedència als espectadors?
Podem dir doncs, que en aquest sentit també som capital, al voltant d'un 30% del públic acostuma a ser de la ciutat, però la resta estaríem parlant doncs, de públic divers de la Catalunya central. Per tant, doncs, tant el Cursal com la resta d'espais que gestiona Manresana doncs, ens ajuden a mantenir i a continuar sent capital d'aquesta Catalunya central.
També destaquen les bones dades de projectes com ara el Cantaxics o Fem Òpera del Servei Educatiu i l'Aula d'Arts Escèniques. Pel que fa a aquest 2025, el Teatre Cursal comptarà amb concerts com ara Els Pets, Sopa de Cabra o musicals com El Petit Príncep o Mamma Mia. El músic Solsoní, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi actuaran en el 38è Tradicionarius que ja ha arrencat aquests dies.
El Festival Tradicionarius manté el mateix objectiu des del seu inici l'any 1988, promoure i donar a conèixer la música folk en totes les seves vessants i fomentar les aliances artístiques i musicals de la cultura d'arrel tradicional. La programació d'aquesta edició aposta per la tradició, les propostes experimentals i les músiques de ball amb actuacions. Continua amb la col·laboració del Tradicionarius amb el Barnasants, que enguany celebra les 30 edicions. El Tradicionarius tornarà al Palau de la Música amb el concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, una actuació que tindrà lloc el proper 11 de febrer. Precisament aquest de Roger Mas amb la Cobla de Sant Jordi Ciutat de Barcelona forma part de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània de Manresa i del programa de coproduccions de la Marfà Centre de Creació Musical de Girona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, és el nou vicepresident del Consell Nacional d'Esquerra. Aquest dissabte es va constituir la nova mesa del Consell Nacional d'Esquerra, on es va escollir Ribalta, que compaginarà l'alcaldia de Sallent amb la vicepresidència del Consell Nacional del Partit Republicà. Un Consell Nacional que ha començat amb el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, passant el relleu a la nova presidència de l'òrgan, Bàrbara Lligades. Els consellers i conselleres del partit han aprovat la resta de càrrecs al Consell, com deia Oriol Ribalta a la vicepresidència, Estefania Rufac a la secretaria, Montserrat Cuspinera i Carles Leiva i Forç a vocalies. Es tracta del primer Consell Nacional de la nova executiva d'Esquerra amb Junqueras, de nou com a president, i Elisenda Alemany com a secretària general. El Baxi Manresa estaria molt interessat en el fitxatge de Jaume Sorolla, pivot del bàsquet Girona. Així ho ha informat a través del seu compte de la xarxa X el responsable d'esports de la xarxa, Òscar Herreros. Sembla que el bàsquet fa setmanes que busca, el Baxi Manresa fa setmanes que busquen un 5 des de la marxa d'Amida Brima al València de Pedro Martínez. Herreros informa que Jaume Sorolla s'ha quedat fora de les últimes convocatòries el nou entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández. En els 7 petits disputats aquesta temporada, Sorolla ha fet una mitjana de 2,6 punts per partit en poc més de 7 minuts a la pista. Ens anem al diari Regió 7. Comencem amb les portades. Incrementen un 19% els robatoris amb intimidació i violència a Manresa l'any 2024. Instal·len la primera de les tres grues d'obres que hi haurà a la fàbrica nova, diu el diari Regió 7. I Ronam de Vilafruns, el model de restauració que proposa Montsalat, compleix 15 anys. També diuen i parlen d'una alimentadora de coloms multada a Manresa que va fer cas omís a 9 expedients previs abans que l'Ajuntament de Manresa decidís multar-la. Un cotxe s'incendia a la C-16 i interromp el trànsit cap a Puigcerdà. Això va ser ahir dilluns. Ens n'anem al Nació Digital Solsona. Solsona fa una crida al veïnat del Vinyet per revisar la informació de protecció civil i també parlen que una nova guia descobreix les torres i castells del Solsonès. Ens anem a l'infoanoia.cat. Els traginers d'Igualada obren les seves festes gremials. I relleu a l'alcaldia de Masquefa. Daniel Gutiérrez n'és el nou alcalde. Informació meteorològica. De fet, tenim poques novetats meteorològicament parlant si no fos per les temperatures, perquè és que el que tindrem aquesta jornada de dimarts 14 de gener és sol tant matí com tarda. Això sí, les temperatures que no pujaran gaire avui a la Catalunya central, com a màxim en algun punt s'arribarà als 7 graus de temperatura, si és que s'hi arriba, perquè avui, doncs, com dèiem, les temperatures són molt baixes. Ja hem fet repàs de mínimes quan començàvem aquest programa.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda, Baxi Manresa, Joventut Badalona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. Sabies que els canvis estacionals poden afectar directament la salut del teu cabell? No deixis que això et preocupi. Posa't en mans de Núria Serratosa Perruquers. Cuiden del teu cabell perquè llueixi sempre sa. Amb productes 100% vegans. Perruqueria unisex i per a totes les edats. Núria Serratosa Perruquers. Reserva hora trucant al 93 874 4364. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14, primera de Manresa. Núria Serratosa Perruquers. Cuidem la salut del teu cabell.
A Canal Taronja de Televisió repassem la trajectòria, tant personal com professional, de personalitats de casa nostra. Tots els dimarts a 8:45 del vespre i a 11:00 de la nit, Eli Pagan entrevistarà cantants, actors, actrius, esportistes, joves talents. Són les entrevistes en profunditat del molt personal de Canal Taronja.
Busques fer reformes a casa teva i no trobes gent de confiança? Doncs no busquis més. A Cuines Navarcles ho tenen tot. Fusters, paletes, llauners, electricistes, finestres d'alumini i el més important, són gent de confiança. Cuines Navarcles fan que casa teva sigui el lloc on t'hi sentis més a gust. Demana'm més informació a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa o al telèfon 93 877 2803. 93 877 2803. Cuines Navarcles. Tot amb una sola mà.
La concentració i el tall de trànsit de la C-55 de dissabte va acollir a 50 manifestants i també membres de diverses plataformes i formacions polítiques. Per parlar-ne tenim a la punt Enric Martí, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Benvingut, Enric.
Hola, bona tarda.
Què tal, com va anar la manifestació de dissabte?
El tall va anar molt bé, vull dir, van assistir-hi 90 persones, van assistir-hi moltes entitats, des de la Cambra de Comerç, la PIMEC, la Federació, la Plataforma Només Morts a la C-55, etc. Vull dir, va anar molt bé.
I quina valoració en feu? Quina va ser la lectura?
Bueno, la lectura que en fem és que una vegada més s'ha hagut de tallar la carretera i s'ha hagut de fer perquè hi ha hagut una víctima mortal. Que aquesta carretera, doncs, se n'ha pres moltes de víctimes mortals i que començaria a ser hora de que s'acabés això, no? Ens sembla que d'alguna manera les administracions van d'incompliment a incompliment i que no tenen massa interès en resoldre aquest problema. Vull dir, només al final de la concentració vaig recordar quatre dades que, si vols, ara també les
sí,
recordaré.
I tant.
Perquè jo crec que són importants per fer-nos a càrrec del que ha representat aquesta carretera i el que representa el fet de que, en lloc d'eixamplar-la i en lloc de donar-li fluïdesa, el que s'ha fet ha sigut entorpir-la i posar-li dificultats. Només perquè tinguem una mica d'idea, aquest any farà 50 anys que es va inaugurar la 1411, el que és actualment la C-55, i en aquests 50 anys, vull dir, va haver-hi un temps que realment la carretera era suficient, però molt aviat es va veure que era una carretera absolutament estreta i insuficient per poder deixar fluir amb normalitat el que és la circulació de vehicles, tant de vehicles privats com de vehicles de les empreses, etc. Des de l'any 2000 que es van comptabilitzar que passaven per aquí una densitat de trànsit de 30.000 vehicles. Llavors, el Parlament de Catalunya, per acord unànime, això el 2000 va ser unànime de tots, sí, els partits polítics que composaven el Parlament, va decidir encarregar al govern que es posés en marxa el desdoblament d'aquesta via. O sigui, fa 25 anys d'això.
Sí.
De fet, dos anys abans, el 98, ja es havia aprovat, llavors no va ser per unanimitat, però que ja es havia aprovat el desdoblament. 27 anys. Podríem dir que són 27 anys d'incompliments. I què vol dir 27 anys d'incompliment? Doncs vol dir que des del 1995 fins al 2022 hi han hagut 203 víctimes mortals a la C-55. 203. Accidents amb víctimes n'hi han hagut 2.779. D'accidents amb ferits greus, 817. Quan diem ferits greus, volem dir gent que finalment tindrà seqüeles, molts d'ells durant tota la seva vida i d'altres durant molts anys. Seqüeles físiques i seqüeles també mentals. Això és important que ho tinguem present.
Sí.
Hi han hagut 5.493 ferits lleus. També és una barbaritat. Diguem-ne que d'aquest conjunt de ferits, lleus, greus, víctimes mortals, etc., si ens traslladem al Japó, que és una zona sísmica important i que hi ha terratrèmols importants d'alta intensitat, no hi són aquestes víctimes.
Ja.
O sigui que podem dir que els incompliments del Parlament de Catalunya i del govern de Catalunya pel que fa a la Catalunya central és un terratrèmol constant contra les persones, els ciutadans de la Catalunya central i també contra el seu progrés, perquè els terratrèmols el que s'hi tenen és que devasten el territori. Clar. i aquest fer de les administracions en aquí, aquest abandonament, aquest deixar passar el temps, aquest incomplir, també està devastant el nostre territori.
Creieu que moltes administracions posen com a alternativa a la C-16 les bonificacions? Bé, que ja sabem que no ho és, eh?
Ja.
Però que utilitzen aquest argument, sí, com...
Bueno, ara, això és ara.
Com per apal·liar una mica...
Podem dir que els 25 anys de retard que ens ha costat el que t'he dit,
sí,
no justifiquen ja res.
Ja,
sí,
ja.
Ja hauria d'estar això fet. Però sí, és veritat que diuen això, però això és una falsedat. Perquè, mira, la C-16 segurament és necessària, eh? I és necessària per anar, doncs, als Vallesos, per anar a Badalona, per anar al Barcelonès Nord. Però per anar a l'aeroport, al port, a Tarragona, al port de Tarragona, a l'àrea metropolitana sud, és imprescindible una C-55 competitiva, i una C-55 que no provoqui els desastres que està provocant ara. Per tant, podem dir que són complementàries, eh? Però que la C-55 per la ciutadania, pel desenvolupament, és segurament, bueno, fins ara, indiscutiblement molt més important per un motiu molt senzill. La densitat de trànsit no té res a veure.
Clar.
O sigui, la densitat de trànsit de la C-16 està al voltant dels 14.000 vehicles diaris, i la densitat de trànsit de la C-55, la densitat de trànsit de la C-55 està entre els 45.000 que hi ha entre Manresa i Campocoli, eh? I doncs els 30.000 que hi ha entre Abrera i Olesa. Què vull dir amb això, més a més? Què passa a tota Europa quan una via supera els 16.000 vehicles diaris? Doncs que es desdobla. Això és el promig. Perquè si vas a Anglaterra es desdobla a partir dels 10.000.
Mm-hmm.
Eh? Si vas a França sí que està al voltant dels 16.000. O sigui, si vas a Alemanya crec que està al voltant dels 20.000. No es passa d'aquí.
Clar.
I ja t'he comentat que l'any 2000 ja estaven comptabilitzats els 30.000 vehicles diaris per aquesta carretera.
Sí.
Estava més que justificat que es desdoblés. I són les persones que no han treballat en aquest sentit els responsables de les dades que t'he donat abans en quant a mortalitat, en quant a accidentalitat i en quant a incidència, que fa que la carretera aquesta estigui contínuament, dia sí, dia també, col·lapsada algunes estones, perquè doncs qualsevol incident, com que l'hem anat estrenyent la carretera, qualsevol incident ara fa que es paralitzi tot.
I quin és el següent pas, Enric, que fareu ja per últim?
El següent pas que ens estem plantejant fer és ara analitzar si calen fer més talls o accions similars, però no hi ha cada vegada que hi hagi una víctima mortal, sinó hi ha per norma, per veure si es desvetllen d'una punyetera vegada els que s'han de desvetllar per complir els acords del Parlament de Catalunya.
Clar. Doncs estarem a l'espera que ens digueu alguna cosa, aviam quin és el vostre proper moviment. Gràcies, Enric.
Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda, Baxi Manresa, Joventut Badalona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Li pots dir xerrada, li pots dir tertúlia, li pots dir conèixer coses. Digue-ho com vulguis, que arribaràs a Barra Lliure, el programa de Ràdio Manresa i Canal Taronja, on més d'un centenar de persones venen a comentar l'actualitat i un nombre important de polítics, artistes, entitats, ciutadans expressen el que volen explicar. De dilluns a divendres, 1 a 2 del migdia, en directe a Ràdio Manresa i Canal Taronja. 26a temporada en antena. Sempre amb tu.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Comencem les efemèrides d'aquest dimarts 14 de gener. I ho fem amb una efemèride que ens toca ben de prop, de fet, a Balsareny. Tal dia com avui de l'any 1714, els catalans guanyen el combat de Balsareny en el marc de la Guerra dels Catalans. Es va tractar de l'última campanya militar de la Guerra de Successió Espanyola a Catalunya. Per il·lustrar aquesta efemèride hem escollit aquesta cançó, 1714, Entre dos focs, del projecte 1714, una cançó dedicada a la Guerra de Successió. Canviem, passem a una altra efemèride que també va tenir lloc tal dia com avui, un 14 de gener. En aquest cas, amb la veu de Lluís Llach.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur de veure.
Un 14 de gener de l'any 1913, a la ciutat de Barcelona, el plenari de l'Institut d'Estudis Catalans aprova les normes ortogràfiques de la llengua catalana.
Potser sí que exageren, tant se val, és així.
L'ortografia catalana que resumeix les normes d'escriptura del català, tant de les paraules com dels altres signes gràfics, es recullen en l'ortografia catalana publicada per l'Institut d'Estudis Catalans. L'edició més recent, de la qual data, és de l'any 2017 i en el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Sempre ve de gust també escoltar Lluís Llach i aquesta peça, aquest país petit.
El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. Tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré.
Deixem les normes ortogràfiques, deixem Lluís Llach i ens anem a una altra efemèride. Ens anem a l'any 1992, perdó, 1999, i ens anem a una efemèride que il·lustrem amb aquesta cançó, amb No volem ser d'Elèctrica d'Arma. Ens anem, com dèiem, a l'any 1999, a Barcelona. La visita de l'aleshores president del govern d'Espanya, Aznar, José María Aznar a Catalunya, deriva maldarulls i una càrrega policial a la Universitat de Barcelona. Aquell dia era un dijous, 14 de gener de l'any 99. El grup de manifestants, format per aproximadament 200 persones, s'havia congregat per expressar el seu rebuig a l'aleshores president del govern espanyol, José María Aznar, que es trobava a Bellaterra per visitar el Centre Nacional de Microelectrònica de l'Autònoma. Amb l'objectiu d'impedir la protesta, la Policia Nacional, violant l'autonomia universitària, va entrar dins el campus de Bellaterra iniciant un assalt que va derivar en una batalla campal, en la qual van resultar ferits més de 30 estudiants i 5 policies. Els fets foren objecte d'una gran polèmica i van tenir una gran repercussió mediàtica, política i social. Ara deixem aquest No volem ser de l'Elèctrica d'Arma, ens anem, això sí, amb una música força més tranquil·la. Ens anem a escoltar el Confutatis de Mozart. Ens anem a Roma l'any 1377. El papa Gregori XI arriba al Vaticà procedent d'Avinyó i s'acaba d'aquesta manera: el sisme d'Occident. En la història de l'Església Catòlica, el sisme d'Occident o sisme papal és l'expressió utilitzada per designar el període de crisi viscut entre l'any 1378 i 1407, durant el qual dos papes rivals, l'un establert a Roma i l'altre a Avinyó, es consideraven l'únic i legítim papa. A partir del Concili de Pisa l'any 1409, els papes rivals foren tres. El sisme es va resoldre finalment amb el Concili de Constança, que establí un nou únic papa reconegut per tota la cristiandat. I marxem de Roma i ens anem a Tunís, una efemèride que va passar tal dia com avui de l'any 2011. Esta mattina encara que hem triat una cançó en italià, ens anem, com dèiem, a Tunís. Aquesta vella xiao, aquest himne de lluita i resistència global, per tal d'il·lustrar l'efemèride de la qual els volem parlar ara. Tal dia com avui, un 14 de gener a Tunís de l'any 2011, va haver-hi la manifestació multitudinària a la capital, el crit de Fora Ben Ali. El govern és destituït i entra en vigor la llei marcial. Hores després, el president va abandonar Tunís.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
I deixem les efemèrides que van passar tal dia com avui i obrim el capítol de naixements. I ho fem, en aquest cas, i no ens movem de Catalunya. Il·lustrem aquest naixement amb aquesta sardana, la Santa Espina. Un 14 de gener de l'any 1870 naixia Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, compositor de sardanes i músic. Autor d'una de les sardanes més conegudes de totes les èpoques, com va ser Bona Festa o Carícies, fou pare de Josep Vicenç i Murnau i avi de Josep Vicenç i Busquet, tots dos igualment compositors de sardanes de l'Escala. No ens movem de Catalunya i ens anem a un altre naixement, en aquest cas d'una actriu, l'actriu Carme Elias, que va néixer tal dia com avui.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment.
Carmen Elias por camino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad.
És aquest documental sobre la Carme Elias, aquesta actriu de teatre, de cinema i de televisió catalana. Naixia tal dia com avui, un 14 de gener de l'any 1951, a la ciutat de Barcelona. Carme Elias anunciava fa uns mesos, que patia Alzheimer. Aquest és aquest documental sobre sobre el seu diagnòstic, sobre el seu Alzheimer, que tenia aquest títol, Mentre seas tu.
És horrible esto. Saber que te vas al... Porque además la pared se va estrechando, yo lo voy notando, lo voy notando. No quiero estar en este mundo así.
Estima que a España hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i d'altres demències.
La ficción se alimenta de la realidad y de esto lo sabemos muy bien. Los actores que han intentado adentrarse en esa cosa tan compleja del ser humano.
La veu d'aquest documental, Mentre seas tu, que parla, doncs, d'aquesta gran actriu catalana, de Carme Elias. No ens movem de Catalunya i ens anem a tal dia com avui de l'any 1971. I ens anem ara a escoltar a la veu cantant de la persona que avui fa anys. L'harmònica amb la qual vostès segurament tots recorden a Bruce Springsteen. Però ja els he dit que el naixement d'ara també era català. Tal dia com avui, de l'any 1971, naixia aquesta veu. Manel Fuentes, periodista amb una trajectòria professional essencialment com a presentador de ràdio i televisió, però se'l coneix també com a cantant. Té un ídol, aquest, Bruce Springsteen, el qual té una banda en el seu honor. També l'hem pogut escoltar moltes vegades fent i cantant cançons, interpretant cançons de Queen. Avui hem decidit posar aquesta peça de Bruce Springsteen, cantada per Manel Fuentes. Aquest Thunder Road.
Me. You can have if you purpose and study your pain. Make crosses from the lovers, throw roses and the rain. Waste your summer praying.
Llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, el gener de l'any 95 va començar la Ràdio Catalana i dos anys més tard va obtenir un Premi Ondas pel millor programa de ràdio local Exaequo Guardó, que repeteix el 2001 amb Problemes Domèstics de Catalunya Ràdio. Ha fet moltíssims programes de ràdio, de televisió, el Club de la Comèdia, Caiga quien caiga, moltíssims programes, i ara recentment amb aquest programa també de música, amb aquest Tocana Me Suena. Aprofitem aquesta cançó per dir que tal dia com avui també fa anys i és dels Països Catalans, tal dia com avui naixia a Elx, al Baix Vin, a l'Opó, l'actriu i model valenciana Carolina Cerezuela. Deixem Bruce Springsteen, deixem també Manuel Fuentes i ens anem a un altre naixement, en aquest cas esportiu.
I've paid my dues time after time.
1982, a l'Hospitalet del Llobregat. Naixia, tal dia com avui, un 14 de gener, el futbolista del Futbol Club Barcelona, Víctor Valdés i Ribas, porter del Barça. Ha estat també internacional amb la selecció espanyola i porter titular de la selecció catalana. Va guanyar 5 vegades el trofeu Zamora i és el millor porter de la història de la Lliga Espanyola segons un estudi del Centre d'Investigació d'Història i Estadística del Futbol Espanyol. Va ser entrenador també de l'Horta, equip de tercera divisió catalana. Té 42 anys. Doncs avui fa anys, si el veuen, l'haurien de felicitar. Fa anys, Víctor Valdés, i avui una altra persona, en aquest cas una cantant que fa anys. Avui, un 14 de gener, una veu també molt coneguda de la cançó espanyola, especialment per aquesta cançó. Tal dia com avui a Granada va néixer aquesta veu, aquesta cantant espanyola i guanyadora de la primera edició del programa de televisió Operación Triunfo, Rosa López, que va ser representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió precisament amb aquesta cançó, amb aquest Europe's Living a Celebration. I amb aquesta cantant espanyola, amb Rosa López, tanquem el capítol de naixements d'aquestes efemèrides d'avui i obrim el capítol de necrològiques. I ho fem també amb música. Tal dia com avui, un 14 de gener, a Oakland, a Califòrnia, l'any 2004, moria el compositor nacionalitzat americà amb orígens catalans, Joaquim Nin Colmell. Fill del compositor Joaquim Nin i Castellanos i de la cantant d'òpera franco-danesa Rosa Colmell i germà de l'escriptora Anaïs Nin. De la seva producció de caràcter impressionista destaquen obres com ara el concert per a piano i orquestra en do major, canciones tradicionales cubanas o diferències sobre un tema de Gaspar Sanz. Una part del fons de Joaquim Nin es conserva a la Biblioteca de Catalunya. I ens anem, deixem Joaquim Nin i ens anem a una altra necrològica. Estem escoltant el tema de mort a Love Temps de la pel·lícula Love Actually, una música de Craig Armstrong, per parlar de l'actor que moria tal dia com avui de l'any 2016, Alan Rickman. Hem triat aquesta cançó, aquesta pel·lícula. Naixia a Acton, a Londres, un 21 de febrer de l'any 1946 i moria un 14 de gener de l'any 2016. Va ser actor i director de cinema i teatre anglès, conegut principalment pel seu ampli registre de les seves interpretacions tant en teatre com en cinema, així com també pels seus papers antagonistes. Rickman fou membre de la Royal Shakespeare Company, on va interpretar produccions teatrals tant modernes com clàssiques. Rickman finalment va aconseguir una gran popularitat gràcies als seus papers de Hans Gruber a Die Hard i, sobretot, Severus Snape, amb la saga cinematogràfica de Harry Potter. També interpretava un paper, el paper de Harry, en aquesta pel·lícula, en Love Actually. I abans d'acabar, també els hi diem i els hi volem recordar que tal dia com avui, però de fa uns quants anyets ja, de l'any 1950, de 1957, moria l'actor Humphrey Bogart. I ara ens anem a aquest capítol que ens guardem sempre als minuts finals de la música. I comencem amb aquest Back to Back de Amy Winehouse. Un 14 de gener de l'any 2007 arriba als número 1 de les llistes aquesta cançó d'Amy Winehouse, aquest Back to Black. Naixia Amy Winehouse un 14 de setembre de l'any 1983 i moria malauradament molt jove, un 23 de juliol de l'any 2011, cantant i compositora anglesa amb aquesta veu inconfusible. Winehouse moria per un col·lapse produït per la síndrome d'abstinència el 23 de juliol de l'any 2011. Tenia només 27 anys. L'àlbum Back to Black, l'àlbum que porta el títol d'aquesta cançó, pòstumament va ser el de més vendes al Regne Unit del segle XXI. Però no acabarem amb Amy Winehouse, sinó que acabarem amb la veu d'una altra dona, aquesta, i amb una cançó recent. Amb aquest himne a l'amor que Céline Dion va cantar fa pocs mesos durant la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de París.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
No volem parlar de Céline Dion, sinó del seu marit. René Angelil moria un 14 de gener de l'any 2016. Va ser productor musical i cantant quebequès, conegut per ser espòs i mànager d'aquesta gran veu, d'aquesta Céline Dion. I amb aquest himne de l'amor acabem. Nosaltres tornem, com sempre, demà, quan passin uns minutets, de les 12 del migdia. Adéu-siau.
J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. La vie t'arrache à moi. Si tu veux que tu sois loin de moi, fais ma perte.
La Fiscalía apremia a la jueza que investiga el caso de presunto fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para que tome declaración ya a todos los investigados en esta causa. Entre ellos se encuentra el propio Alberto González Amador. Alfonso Gea, buenas tardes.
Buenas tardes. En efecto, la Fiscalía ha solicitado al juzgado de instrucción número 19 de Madrid que tome ya declaración a los cuatro investigados en el caso del delito fiscal y el delito de falsedad por el que viene siendo investigado el compañero sentimental de Díaz Ayuso. Alberto González Amador y otras tres personas más aún no han sido interrogadas en sede judicial y va para un año del inicio de esta investigación por la interposición principalmente de varios recursos tanto de las defensas como de las acusaciones. En todo caso, todavía la Audiencia Provincial de Madrid no ha resuelto el que parece ser el recurso definitivo porque es la imputación de dos delitos más, delitos de corrupción económica que ese juzgado el 19 ha decidido también investigar.
Gracias, Alfonso. El gobierno traslada su confianza en el fiscal general del Estado tras su imputación por el Supremo por la filtración de los